22 minutets són els que passen de les 9 del matí, és moment de la tertúlia al Gall del Monestir. Avui és dimarts i com que hi ha ple extraordinari, canviem els personatges, si no tenim polítics, si no tenim ciutadans de peu. I tenim a nosaltres a Narcís Clavell, a Pasqual Dusó i a Toni Ramon. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Comencem amb retallades, perquè sembla que és la paraula, jo crec, de començament de segle segur. I finalment hem sabut que el dèficit de l'any passat va arribar al 8,51%, això obligarà a fer més retallades i a pujar tributs per complir els objectius europeus del 4,4% de dèficit per aquest any. En dades absolutes parlem de 28.000 milions d'euros. Com veuen aquest escenari?
Jo crec que si la Unió Europea, la Comunitat Europea, no allarga el passament de posar les comptes en solfa i no allarga un any més, ho patirem tots molt, eh? A tots els estats hi haurà problemes. Jo crec que l'objectiu s'ha d'arribar, s'ha d'assolir, però no en 12 mesos ni en 11 mesos, i si es pot fer més lentament, doncs s'hauria de fer, perquè si no es posarà en verdader perill l'estat del benestar i les qualitats mínimes perquè la societat visqui una mica. És que està molta gent ja patint i no pot patir més ja. És que dius, estrelles el cinturó, però és que no tenim ni cinturó ja. No ens queda res per apretar.
Toni.
A veure, estic totalment d'acord amb el que deia el Narcís. El problema està en què retallem i en com pugem els tributs. Jo sempre he defensat, i davant d'aquests micros, doncs, que els tributs són necessaris. Sí, creiem doncs, en la preservació d'un estat del benestar, amb la redistribució de la riquesa. Evidentment que són necessaris. Ara, justos i progressius. El que no pot ser és que hi hagin pujades, com les que ja vam tenir del govern anterior doncs, amb l'IVA, que hi hagin pujades doncs, que afectin igualment a tothom, que hi hagin pujades doncs, en tributs indirectes que estem pagant tots, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, d'alguna manera s'ha d'agafar el brou per les banyes, i el brou per les banyes, perdó.
El brou. El brou ha de ser ben clatet i bo.
I afrontar doncs, com hem de començar a regular doncs, grans fortunes o les rendes més elevades perquè contribueixin més en aquesta crisi.
Pasqual. Fer un parèntesis amb això que parles de grans fortunes, que tinc raó, la SICAP. La SICAP estan sense regulació. Sí. És una verdadera vergonya. Uh-huh. Fortunes de familiars i que s'han posat dintre la SICAP i que no paguen impostos. Això és de vergonyós.
Bé, jo ho veig molt malament, aquest dèficit, sobretot quan s'havia... Ho veig malament per diverses coses, no? Perquè l'estat espanyol s'havia compromès en el 6% de dèficit. Fallada tant vol dir que el govern anterior ho va fer extraordinàriament malament. No es pot fallar de 2,51. Per tant, molt malament. La segona cosa és que segueixen atribuint gran part d'aquest dèficit a les autonomies. No sé si som l'as dels cops, perquè realment les autonomies, la major part ja estaven comanades pel PP, o sigui, o és que el que volen desfer, aprofitant la vinentesa, és l'estat autonòmic, o és que no els importa que les autonomies anessin regides per gent del PP. Però ens carreguen els neulers en les autonomies sense tenir en compte que tant les autonomies com sobretot els ajuntaments són els que tenen el benestar a la gent i els que supleixen la manca de serveis i d'altres coses del Estat. Tercera, aquí, si repelem tant, si anem rascant tant, al final perdrem l'estat del benestar, perquè fixa-t'hi que un dels dèficits pel que vaig veure de la composició d'aquest 8,51 ja és la seguretat social. Esclar, vaja, des del meu punt de vista, potser perquè sóc pensionista, però gairebé crec que per tot el benestar de tot el país i que semblava que el perill estava conjurat amb el pacte de Toledo, doncs si seguim rascant a la tresoreria de la Seguretat Social, potser sí que rebran totes les pensions. Que és un impost, jo crec que s'ha de retallar, no s'ha de retallar, s'ha d'ajustar el dèficit, i no sé si és a base de retallades, si és a base de pujar impostos, etc etc. El Narcís deia la SICAP, el Toni deia que si són l'IVA és igual per tothom. Bueno, no ho sé, per on s'ha de fer no ho sé, però és per on menys mal faci. I evidentment estic d'acord amb vosaltres en que crec que hi hauria d'haver-hi una espècie de devaluació de l'euro que ens permetés allargar l'horitzó del deute doncs, 2 o 3 anys. És a dir, és que jo crec que hi arriba un moment en què hi ha més coses no pot fer. Encara no entenc, i en aquest aspecte hem d'estar contents, que no hi hagi, amb un 20 i escaig % d'aturats, no hi hagi fractura social. que les manifestacions per la reforma laboral siguin relativament minses, que no siguin violentes, és que arribarà un dia en què la gent no podrà viure.
Jo crec que la fractura social no ha arribat perquè hi ha molta família que va ajudant fins que aquesta família no pugui ajudar, que això...
I molta economia negra, eh? Sí.
Bueno, les famílies que ajuden són les que qui té família en aquest país, perquè els que venen de fora, aquests no tenen ningú que els ajudi.
Però aquests també estan marxant molt, Sara.
Sí, també és veritat. O sigui que no hi ha, per ara no hi ha fractura social, però si el seguim apretant més, potser sí que hi haurà una rebel·lió.
No cridis amb el temps.
No, d'acord, sí. Però potser, vull dir que no es pot rascar més.
El que per també l'economia submergida també ajuda una mica a calmar els ànims. Es fan moltes coses sense impostos i la gent va tirant i va trampejant.
Ara, efectivament, jo crec que arribarà...
Però l'única manera per mi és ajornar, o sigui, que això, sí. Posar-se, és, en comptes d'un any, estar en dos anys, i arribar a aquest dèficit, aquest percentatge del dèficit, que sembla que és el 4%, que marca els Mercosí, no?
Sí.
Pues que s'allargui una mica més i que tardin dos anys a aconseguir-ho.
Perquè això representa que en un any s'ha aconseguit,
any,
això
sí.
És impossible.
És impossible.
Sí,
en 11 mesos que Espanya hauria de reduir pues, 40.000 milions, aquest dos punts més, això és
el 4%.
posar en perill la societat i posar en perill tot.
Perquè, t'ho pregunto a tu, que no sé si algú de vosaltres ho sap, què passa quan un país es declara en fallida? O sigui, Grècia, heu sentit
Grècia.
Avui que l'Standard & Poor's o no sé què, li ha dit que els seus bonus ja no eren ni de l'ABB ni de la BBC, eren d'indigència.
Bonus porqueria.
No, però ja de la insolvència més total. Bueno, llavors què passarà? Que en aquest país ningú li deixarà diners.
No, bueno, però és que no, que està en fallida. Grècia no està en fallida perquè li han deixat...
Perquè li han deixat aquest segon, que la Merkel està dient que amb aquest segon termini tampoc creu que Grècia se'n surti.
Hi ha una cosa que està fent la Merkel i tota aquesta gent, els que manen, els que realment manen, que per mi és un error també. Estan, o sigui, estan quadrant les comptes, que em sembla bé, però
sí.
L'economia no la fan créixer.
I com
dic, cada dia rotrau. Escolta'm, s'han ajudat els bancs i no aflora cap crèdit als mitjanes i als autònoms. Això és una vergonya. Jo no pot ser que ajudis a la banca, i que són un dels responsables, el sistema financer, de la crisi que estem patint, i en canvi se'ls ajuda a sanejar les seves comptes, però no afloreix en el mercat, home, és que és molt
ara
greu.
Ara es pot un pas més sobre aquesta qüestió, amb tot el tema dels ajuntaments, dels proveïdors,
sí,
que ara sembla ser que...
Bueno, home, però també tot... exigir als proveïdors que facin una quitança perquè pugui cobrar, també em sembla que una mica fort.
No, exigir no.
Home, ara, si vols cobrar, fes una quitança.
I jo aquí a Sant Cugat ho hem hagut de fer en uns moments delicats.
Home, si jo et deixo tu 10 euros,
sí.
I després per cobrar-los, t'haig de dir, escolta, queden 8,
però te'ls pago de seguit, eh?
Sí, però és una marrana, és que m'hauries d'haver pagat de seguit amb 10,
sí,
tu.
Que sí,
siguem justos, tu.
Però, escolta...
Són proveïdors que són gent, empreses, sí. Que tenen els seus treballadors i que tenen les seves obligacions.
Però arriba un punt en què si no pots, no pots, i en canvi aquell diu, mira, què t'estimes més, que t'ho pagui això en 3 anys o que t'ho pagui ara i trinco?
Això en francès diu xantatge, en espanyol coacció, o en català.
Bé, i el que estava intentant dir també és que si s'apuja l'IVA, el consum també baixa.
Home, i tant.
I si baixa el consum, és a dir, jo crec que no... Vaja, jo de fórmules d'aquestes crec que n'hi ha poques. L'única cosa que diria és que la que menys mal faci en el benestar social, al benestar social o a la vida.
I pujarà l'IVA quan el senyor Rajoy va dir que no el pujaria.
Sí, però l'IVA és el que té més recorregut de cara a Europa. L'IVA aquí és baix. I té recorregut.
El problema és que afecta a tothom exactament igual.
Sí, sí.
Aquest és el drama de l'IVA. No? Vas a comprar al supermercat i t'afecta a tu exactament igual.
Sí, aquest és el problema.
Una renda molt més elevada.
I que no incentiva el consum precisament.
En absolut, sí.
O sigui que aleshores ni la fabricació...
Ara que l'IRPF també, que és un impost progressiu,
sí.
Que està bé, i que també només va per les rentes del treball.
Uh-huh.
També és injust, sí. Les rentes del capital no tenen, i els impostos sobre les societats tampoc, i si els poses també... És un perdent, és un galipaties, eh?
Sí.
És un drama
deia,
total.
El Rajoy deia, estoy viviendo en el lío, o una cosa així.
Sí, en pleno lío tot sempre
sí,
està.
Sí, sí, viviendo en el lío, és que és veritat, és un embolic increïble.
Perquè vostès creuen que hi ha... Que
però mentre hi hagi un de carins, no sortirem d'aquí.
És possible una renegociació amb Europa, ara que deia 11 mesos és impossible arribar a aquest, 4,4?
Jo crec que sí, que Europa s'haurà de mirar-ho.
Jo crec, primera, que és imprescindible, no sigui d'allò, i que, per tant, ho han de fer possible. A veure, a ningú li interessa rescatar a Espanya. ni sé
si no hi ha diners per rescatar.
Exacte, ni sé si hi hauria prou capital. Per tant, hem de dir a veure què hem de fer per salvar aquests senyors. I si tots van donant mostres de bona voluntat i de compliment, l'altra cosa és que fessin com a Grècia, que fan trampes. Però si aquí es va de debò i de, no els hi queda més remei que arribar a un acord. Acord que ni el de Guindos ni el Cristóbal Montoro van voler dir res, sobretot el Cristóbal Montoro, que va fer una espècie de roda de premsa, que no era ni roda ni de premsa, només va dir, tu, tinc aquest escrit aquí però no em feu preguntes, només vull parlar d'això. Però, i clar, no els hi va dir res més perquè no té autoritat tampoc per dir res més. Però jo suposo que sí, que Europa ens ha de dir que sí, per força.
L'altre tema que es parla, passem ja de les retallades, perquè...
Genera una mena de depressió general, oi?
Sí,
David, com que parles de les retallades t'agafes un mal com de panxa.
Un tema tristós, sí.
No, és cert, hi ha un pànic.
Com el de panxa i tot.
Sí, tothom, els meus amics, companys entorn, hi ha un pànic general de bueno, la feina, fins quan...
Sí, senyor.
Tant la teva dona, la del teu amic...
Exacte.
Sí, és una situació molt, molt complicada.
Angoixant.
I durant temps que jo no havia conegut gent que estava a l'atur, un conec, una pila,
sí.
Bàrbara.
Sí.
Que això és una altra cosa a mirar, lo de l'atur, i aviam com, perquè amb aquest...
Famílies
forma
senceres,
laboral,
famílies senceres, pare, mare, fills...
L'altre tema, Garzón, un tema sempre recurrent, bueno. Ha quedat absolt pel seu intent d'investigar el franquisme i la guerra civil, se li atribueix un error en aquesta causa,
sí.
Però no me la fe ni prevaricació. Quin balanç fan d'aquesta decisió?
Tot el que li passa a Garzón, com que sé el que va passar l'any 92,
sí.
Crec que s'ho mereixia, i es mereixia, però no així. Jo estava segur de que el perdonarien per l'assumpte aquest del Franco, de la investigació dels crims d'en Franco. Perquè ja el tenien condemnat amb l'assumpte de la prejudicació.
Ja el tenen
inhabilitat, per tant, ara, a efectes internacionals i mundials, doncs el Tribunal Suprem ha fet això. Això és el mateix com el Barça i el Madrid. Al Madrid li han reductat molt menys penals i està ja portant 10. Quan arriba una mica que ja es vegi que el Barcelona pot ullar, es comencen a fer penals a favor del Barça. Perquè l'estadística digui, no, nosaltres també us vam ajudar als àrbits, eh? Això passa igual. Com que ja el teníem fora, ara el perdonem. I el renyen. Jo crec que la justícia a Espanya, el poder judicial a Espanya, no ha passat el Nuremberg que va passar la justícia alemanya. Això és un desastre. No, és injusta, és feixista, la justícia a Espanya és endogàmica, és de vergonya. No perquè, jo diré que les coses no són justes perquè la llei ho digui. La llei ha de dir allò que és just, i aquí a Espanya no, perquè ho diu la llei i és just. No senyor. I el que han fet amb el Garzón, en aquest cas, el delicte de prevaricació, si admet diferents opinions de diferents juristes, vol dir que no hi ha prevaricació. La prevaricació és quan estàs usant de la teva facultat de jutge per dictar una sentència injusta, a sabiendes. Però si hi ha diferents opinions, bé, se l'ha pogut treure de sobre, a mi molt ben tret de sobre, perquè un jutge que no m'agradava i havia comès moltes, i ha sigut condemnat pel Tribunal de Drets Humans de l'AIA, si no recordo, el nostre company
Eduard
Pobar,
Sant
Caugatenc, un noi que és incapaç de matar una mosca.
Sí, senyor.
I, escolta,
gran persona.
O sigui que té el que es mereix, però potser s'ho hauria donat el cop d'una altra manera. Aquest és el meu criteri.
A veure, compartint les simpaties pel jutge Garzón de l'amic Narcís Clavell, totalment, haver servit tot aquest judici procés, els diferents processos que ha tingut en Garzón, per veure el dèficit democràtic que té la justícia espanyola i, per conseqüència, l'estat espanyol. Crec que la vergonya internacional que hagués suposat condemnar un jutge, doncs, que intentava posar una mica de llum en uns crims, no?, i en unes desaparicions durant el franquisme, hagués sigut insuportable per l'estat espanyol, i ho hem dissimulat d'aquesta manera. El teníem inhabilitat del judici de les escoltes, segons sembla ser, il·legals. No sé si aquestes escoltes telefòniques serien il·legals si es hagués tractat de presos d'ETA.
No sé si
són il·legals les escoltes que van portar a perseguir en Carot Rovira fins a Perpinyà. No sé si aquestes són il·legals o no, però resulta que les que justament, no, posaven llum sobre aquest cas Gürtel del País Valencià, aquestes són il·legals. Per tant, jo crec que el que hem vist amb tot això, i sense voler defensar el jutge Garzón, és el dèficit democràtic de la justícia i de l'estat espanyol.
Pasqual.
Jo, des del meu punt de vista, no els hi quedava més remei que absoldre'l. No sé quina excusa trobarien i quina excusa no trobarien, perquè aquí a dintre diria que el jutge Garzón no desperta les nostres simpaties per al tema aquest, precisament pel tema aquest que parlàvem del 92 de l'Eduard Pomari, pel tema del catalanisme, però que potser Espanya no té cap, vull dir, no tenen el mateix. Però a l'estranger això els hi cau la mar de bé, que facin el memorial aquest de franquista, etc, etc. Per tant, de cara hagués sigut internacionalment un escàndol que l'haguessin condemnat per una cosa d'aquestes. És a dir, crec que en aquest cas la justícia també va dir que pensar un moment, pensem aviam què passa. I, per tant, això ja estava... A mi, el del Garzón m'ha anat tot al revés. Jo pensava que el més gros era que el Banc de Santander li pagués...
I això ja prescrit.
I resulta que això prescriu. Que el de les escoltes... I m'ha anat tot... O sigui, pensava que això del
Franco... L'escolta és il·legal. I això...
I ha passat així desapercebut. És a dir, segur que no soc jutge. I que no tinc els criteris que tenen els jutges. De tota manera, l'únic que es jugava aquí, el Garzón, l'únic que es jugava, a part del crèdit, el desprestigi, i tot, etcètera, etcètera, era 20 anys més d'inhabilitació, però que tampoc no penso que els pugui exercir si ara ja té 11 anys i després ja afegeixen, ja se li fot perquè ja estaria jubilat. O sigui, que jo estic convençut de que aquesta sentència no deixa de ser una sentència amb una orella posada en els mitjans internacionals polítics. I que penso que així devia de ser.
I es tanca la porta a futures investigacions?
No,
tipus,
no, 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 al contrari. Però... sembla que legitima la investigació dels familiars per buscar les seves...
Però en mans de l'Estat ho deixa.
Exacte. Ah, llavors...
En mans de l'Estat, no del Poder Judicial.
Jo el que hi he entès era que va haver-hi...
O sigui,
ja.
No cal que diguem res més. No?
Però Poder Judicial conquista en mans de l'Estat. Aquí la democràcia alemanya, com diuen, se sustenta sobre Auschwitz, el record a Auschwitz, i aquí sobre les forces comuns. Això demostra la democràcia d'allà i la democràcia d'aquí.
Jo el que vaig entendre és que es veu que 1977 hi va haver una amnistia perquè no anéssim...
Amnistia de l'extrema dreta, eh? Es va amnistiar l'extrema dreta. Els franquistes es van amnistiar.
Suposo que l'amnistia devia arribar per tot arreu.
No.
Més que res que els altres portaven 40 anys de condemna, ja.
Sí, exacte. Ja. Es va amnistiar i es va dir, oblidem-nos del descriptor del franquisme
no
i...
Però això no vol dir que no puguis entrar casa a casa amb cada... Vull dir...
Però escolta, a Argentina la llei d'amnistia ha sigut anul·lada. Ja. Igual que fas, pots desfer.
És veritat. És
I escolta'm, és com el pacte del Capó que va haver-hi el 23 de febrer. Aquell pacte del Capó en què es va a partir d'Alferes cap a baix, o Tirent cap a baix, tots estaven... Però què collages és això? Escolta'm, haurien d'estar tots condemnats, aquesta gent. I perquè va tenir èxit el 23 de febrer, aprofito fent un
pas
en aquest context, i la prova està com estem vivint, eh?
Sí, sí,
sempre. I que el rei, sempre he qüestionat jo, des d'aquestes auriculars, des d'aquest micròfon, sempre he qüestionat la postura del rei. Veig que ara ja s'està dient. Bé.
Però sembla ser que Espanya no serà un estat normal fins que no comenci a posar les coses en solfa, no? Perquè altres països ho han fet, Alemanya i d'altres, i aquí molts partits són els que no volen.
Si hi ha pobles que encara tenen el caudillo, el capdill, encara el tenen com a... Bueno, és que és una vergonya aquest país. Això és una caricatura i una caricatura de democràcia.
Arribarà algun moment que...
Pensem que estem en democràcia. No estem en democràcia. Estem en una caricatura de la democràcia.
Però confien que arribarà el moment en què això es parlarà de manera normalitzada.
Jo crec que
es farà
amb l'oblid ja. Jo crec que ja passarà la història de mala manera.
Si passen dues o tres generacions o quatre...
Sí, exacte, ja cau absolutament en...
Bueno, si entre aquestes quatre generacions cauen algunes plaques d'edificis on encara hi ha el jou i les fletxes, i canviem el nom d'algun carrer, que el Narcís segur que sap perfectament a qui ens em refereixo, a doctor Villalla i a doctor Modrego, doncs poder
Modrego, sí,
començarem a fer neteja també a Sant Cugat.
I el 2 de maig, que hi ha l'Ajuntament.
El 2 de maig, és veritat.
I el Carrión de los Condes, em sembla que vaig veure... Sí, el Carrión de los Condes, a part de la calle del Girón de Velasco, i d'allò posava calle del excelent, del generalíssimo Franco.
Sí, encara. Però escolta, si es veu, ha mort en Frank Iribarne.
Sí.
I ha sigut una apologia com si fos un héroe nacional. I això des del govern... És que és molt gros el que està succeint en aquest país. No s'adonen compte, s'hauria de desqualificar, democràticament s'hauria de desqualificar Espanya.
Home, és impressionant. Després de lo de la comissió de secrets oficials amb l'Alfred Bosch...
Una altra cosa.
Això em sembla ja grossíssim.
Un partit democràtic que... És que és molt gros el que està succeint. Tens raó, amb això dels secrets oficials, que el Bosch no ha pogut entrar dintre, això no s'hauria de permetre, tu. S'hauria de permetre, bé. No, el que passa que avui no em puc excitar gaire perquè no tinc la Lourdes al costat del Mau.
I com que tothom defensa el mateix... I aquests, clar, aquests frenen, no? Perquè...
Frenen, perquè pensen com jo.
No en tot, eh?
No en tot, no
hi ha
tot.
Matisos, que m'has dit que en tot i tot tenim molts matisos.
Bueno, esclar, dintre del partit hi ha molts matisos, no? Això és el maco, per això es diu partit, eh? No, no unit.
El tripartit li deien trist i partit.
Sí, clar. Ara en tenim nosaltres també un de tripartit, eh? Convergència, Unió... I el PP. Convergència, que més o menys molts de són nacionalistes o es diuen a última hora nacionalistes, independentistes, Unió, que escolta'm, la democràcia cristiana, que pixanoi i copaneita. I el PP, també, amb la Alicia Sánchez Camacho, allà units. O sigui, és un fals tripartit, no?
No et preocupis que ho arreglarem això de seguida, eh?
Ah, sí? El tema del PP? El tema d'Unió?
A veure, tu no has vist que el PP vol el pacte fiscal ara...
No, ara... però el pacte fiscal en Mas de fer un concert econòmic o pacte fiscal a l'estil de no sé què. Després ara ja parla de 6.000 milions de pesset d'euros. O sigui, ja està rebaixat, ja sí. Està posant preu. No, no, és una singularitat del pacte fiscal sí. amb Catalunya amb l'estat espanyol. Ha de ser singular. Si és el que fa per a tots i redueixen 6.000 milions de pesset d'euros,
no val la pena.
No val la pena. Amb aquest viatge no val la pena.
En tot, tota la raó. I pel que es veu, el PSC i el PP... volen que la clau de la caixa la tingui l'Estat i Esquerra i Convergència volen, i Convergència i Unió volen que la clau de la caixa la tinguem nosaltres, o sigui, nosaltres recaptar tots els impostos i administrar-nos. I llavors, i els altres no. O sigui, el tema, jo crec que hi ha el tema de la singularitat. És a dir, quan el PSC diuen el pacte fiscal federal, el que volen és que totes les altres autonomies puguin tenir els mateixos avantatges, no solament econòmics, sinó conceptuals.
És que el PSC és un PSOE.
Ara, demà ho parlen, això, tu.
I la Unió Democràtica espero que l'alcalde de Vic, el Vila de Badal, tingui, guanyi i faci fora en el Duran Lleida, que el faci fora i que la Unió Democràtica estigui en mans de... L'Unió Democràtica, igual que el comunisme ha passat a la història, la democràcia cristiana ha de passar a la història. Són partits que van tenir en el seu moment fa 70 anys, però ha de passar a la història. No han fet un discurs nou. Encara estan amb la missa i amb l'Eglésia i amb...
Però si això que dius no és veritat. Hi ha militants que són catòlics i militants que no ho són.
Això té res a veure.
Però home, demòcrata cristià no pot estar dient que va a la missa.
Jo puc anar a missa i un comunista pot anar a missa i pot fer el que vulgui.
Ah, sí.
És les seves creences personals. Però com a partit de la classe democràcia cristiana... No, això no
els has sentit mai defensar coses que no siguin les coses que defensen tots els altres? Respecte, per exemple, a la religió, o respecte a l'avortament, o respecte a no sé quantes coses podria dir.
Vols que digui les coses que fa que
no pensava igual que... Em sembla que té unes tesis molt més conservadores que altres.
Són algo més conservadores, però em sembla que el Narcís els posa en un extrem que no estan.
Separo també el que és la religió, tot el que és... Quan hi ha la teocràcia, i quan, com per exemple, els musulmans, aquests països teocràtics, la democràcia cristiana també que sigui... Que no, escolta'm, la religió és una cosa i la
política
és una
altra. Però dius que el Durant és Déu?
No dic que és Durant.
La teocràcia és el que mana el Durant. A veure, que això, jo penso que els de Unió no són... Els hi teniu una certa de llonses, però jo crec que són...
Es nota que provenes de Unió Democràtica.
Sí, i crec que són uns excel·lents companys de Convergència. I es nota que me'n vaig sortir perquè no volien acostar-se a Convergència. Jo volia ser més convergent, eh?
Però no ho han aconseguit. Els d'Unió.
Els d'Unió no.
Jo crec que Convergència s'hauria de treure sobre Unió Democràtica i veure on tapar Unió Democràtica. O bé que Unió Democràtica s'incorpora dintre de Convergència.
Sí, jo crec que el millor que
si tu analitzes el govern de l'Ajuntament avui dia, tu agafes convergents que són independentistes, l'alcaldessa, el Puigneró, i tens uns altres que no ho són, com tenies el Franquesa, com tenies
el Joan Franquesa? El Joan Franquesa? Home, i tant. A veure, nacionalistes ho som tots.
El tinent d'alcalde del mandat anterior, de Man Recoder, com es deia?
En Joan
Requesens. En Joan Requesens, l'absus lingua. Però aquest d'independentista no tenia res.
Tots som sobiranistes. I alguns ja
això
estem...
Això són eufemismes.
Eufemismes?
Sí. Escolta'm, ser independentista o no ser independentista? A mi em sobra Espanya de sobre meu. Jo estic cansat que em posis la bota sobre el coll. Dic, fora!
I si et treuen la bota del coll? I si treuen la bota del coll?
Oi, m'espavilaré, eh?
No, si ja no depens d'Espanya... O sigui, si Espanya et tracta bé, què? Per què vols marxar d'Espanya? Si Espanya et tracta bé.
No em pot tractar bé, home.
Mai a la vida.
Si et tracta...
Si tu estàs en un cementiri, et tractaran molt bé. perquè no hi ha ningú que te faci mal. No és això. Has de ser lliure. Un país ha de ser lliure.
Sí.
I Espanya, però Catalunya sempre, és una nació que vol la llibertat.
Sempre estaràs lligat, o a Brussel·les o a Madrid.
Bueno, escolta, sempre que estàs dintre una comunitat estàs, has de pujar.
Jo però mateix, no tens els mateixos drets sent estat cap a Brussel·les que els que tenim ara cap a Madrid.
Sí.
Que també ho hem de tenir en consideració.
Però en canvi tens unes altres sensacions. Jo, o sigui, a veure, evidentment no sóc hispanòfobo.
Jo sí. No ho havia dit, però ja que tu dius que no, però jo dic que sí.
No sóc hispanòfob.
Jo no tinc cap síndrome d'Estocolm. No estimo el meu segrestador. Em sento colonitzat.
Llavors, jo el que crec és que si ens deixéssim viure en pau, jo no tindria cap problema de prendre d'aquí o de prendre d'allà, mentre em deixin ser lliure.
És que ja parles de dependència. És que això no et molesta la teva dignitat. Catalunya ha de ser...
Catalunya també dependria d'algú.
Sempre dependré d'algú, ara depenem de la Merkel, que estem amb una gallina mirant.
No, aquesta dependència, aquesta dependència, interdependència entre tots, perquè estem en un mercat comú, perquè estem dintre d'una societat de nacions. Jo també estic dintre
d'una societat. I el pressupost que facis l'has d'estar mirant a no sé qui.
El fet que jo estigui dintre d'una societat, et sento independent, i el fet que hagi de respectar-te tu, això no em treu la meva llibertat.
Bàsicament que la Constitució Europea no diu, no parla d'aquella unió indissoluble de la Unió Europea vigilada per un exèrcit europeu, que sí que ho diu espanyola.
I tant.
Per tant, aquesta és una important diferència de dependre de Madrid o de dependre de Brussel·les. I després, sí, la clau de la caixa. Jo, nois, no sé com voleu tenir la clau de la caixa si no tenim el control total econòmic i polític del
nostre territori. Cada cop que depenem de Brussel·les sortim guanyant, perquè encara ens fotran el cinturon i el tren al corredor central. Espanya té pànic que Catalunya li marxi. Això estic d'acord. Perquè ara amb Kosovo no sé quin ridícul estem fent.
I amb Escòcia van amenaçar també, que no els reconeixerien o que no permetrien el seu ingrés a la Unió Europea.
Tenen aquesta lliçó molt ben apresa de la inestabilitat. Ara, jo el que t'estic dient és que estic d'acord amb el Narcís de que ja estem fins als torrons de que ens tinguin la bota al coll. I si treuen la bota? Bueno, doncs llavors m'és igual, jo puc conviure amb molta gent. Puc conviure.
Però independent. Sí. Ser independent és un estat normal, amb gent de dretes, gent d'esquerres, gent del centre, amb la nostra economia i recaptant els nostres impostos i la nostra llengua reconeguda,
Narcís,
les nostres particularitats reconegudes.
Arribar...
Llavors tenim unes bones relacions amb el veí que és Espanya i amb el veí del nord que és França.
Et puc arribar a donar tota la raó. Ara, en aquest moment...
Et declaro sobiranista i et declaro independentista.
Sí, no, però puc arribar de seguit a ser independentista, eh? O sigui, jo crec que em maltracten dos dies més... Maltracten dos dies més i m'hi faig.
Pues que jo, arribar
doncs queden dos dies. Ja,
queden dos dies.
Arribar a la independència per l'economia, bueno, és el que més transversal i precisiva. Però si només arribes per això, malament. Has d'arribar per sentiments, i per felicitat,
sí,
i per i pensar-ho.
Per quan
el que passa que l'economia, com que te la foten, doncs sí, cal baixar que en té tothom.
Has d'arribar quan em toquen els sentiments. I ara diuen, no volem el... No, que a més no sé què busquen per terra, perquè ara no volen el català al Senat. El verd aquest, que jo crec que es diu verd amb doble V,
sí,
però realment se n'hauria de dir només amb una, perquè jo crec que està molt verd per ser ministre, va dient que si aquí la llengua vehicular, imagina't tu quines coses, no sé, ens volen, sembla que sí que ens vulguin tocar els vensos, i sembla que sí que arribaré ràpidament a les vostres teories.
Però escolta, hauries d'haver arribat ja, eh?
Vale, vale.
Estàs en una etapa una mica de sobiranisme. Jo et faré una pregunta. Si demà es votés, en Pujol ha declarat avui que si demà es votés la independència, votaria que sí.
Si demà es vota, sí. Si arriba en aquest extrem, no et preocupis que em definiré molt ben definit.
I realment creus, Narcís, que si demà es vota, sortiria Catalunya independent?
Sí.
Ah, tu
jo
creus.
Crec que sí, jo crec que sí.
Sortiria una majoria?
Jo crec que no.
Hi ha dues coses en la vida que espero abans de traspassar.
Confies massa.
Una és la independència del meu país, l'altra veure un fill de la meva neta. Són les dues cosetes que espero...
El fill de la teva neta ho veig fàcil. Però l'altre és que si fessis ara la pregunta... Si fessis ara la pregunta, jo crec que no sortiria.
Sí. A mi el que em sembla ridícul és el que diu en Mas de la fractura social. Tots els referèndums porten fractura social. No fractura. Un 60% diu que sí, el 40% diu que no, el 50% i el 50%, però això no porta cap fractura. Opinions diferents. Per tant, jo crec que... Jo no dic que es faci avui, però que es comenci a preparar i en un pas de 12 o 18 mesos es faci el referèndum i que puguin ser lliure la publicitat i explicar el per què i què passarà el dia de després amb les pensions, amb el Corte Inglés, amb tot el moment de la independència, explicar-ho tot, el poble perdria la por, perquè molta gent pensionista diria i on cobraré les pensions? L'Estat no em pagarà? Bueno, però tot això s'hauria d'explicar.
Tu voldries que el Carot fes bona la seva profecia del 2014?
Home, tant de bo, perquè fa 300 anys que es van treure la... es van treure la...
Home, si continuen maltractant dos dies,
ah, sí?
tu ja ho seràs independentista.
Sí, exacte, segur.
Les enquestes donen un augment important de l'independentisme,
que
no
ràbia...
vol dir que sumem demà mateix.
A mi em fa ràbia perquè penso que volíem...
La tendència és molt bona.
Les últimes eleccions no... Jo no es trec aquesta lectura, perquè no. Puja el Partit Popular, puja Convergència, que no és independentista declarat, baixa Esquerra Republicana, que sí que ho és.
Però quan l'enquesta es fa sense preguntar la intenció de vot,
sí,
que hi ha molt independentisme votant Convergència en aquest moment, segurament.
Segur,
que no s'entén, també.
No pots estipular un sentiment independentista a les eleccions que hi ha hagut perquè no es preguntava això. És com preguntar, per exemple, la monarquia. Oh, Espanya va votar la Constitució, per la qual cosa és monàrquica. No. És com si haguessin dit dintre la Constitució, per si es gràcies, es dirà perico de los palotes. Tothom hagués votat que sí perquè no tenies més remei. S'ha de fer un referèndum sobre si vols monarquia o república. No englobar-lo dintre d'una Constitució. A més, aquella Constitució va ser, me'n vaig una mica, va ser feta per unes corts que no eren constituents. Eren quatre persones que van fer la Constitució i va passar per... Però no era una càmera constituent. No es va nomenar els diputats
per constituir...
No va ser així. I per la qual cosa, bueno...
Ara que estàs la monarquia, anem a parlar del duc de Palma, que tinc molta curiositat.
Voteu-li el títol de duc de Palma.
Encara no.
Encara no, és igual.
Encara ho és de duc de Palma,
jo com que trobaria tots els ducats, començant per la duquesa d'Alba...
Què els ha semblat tot aquest tema del duc de Palma? Existeix una segona trama de desviació de diners, ara sembla. Urdangarín responsabilitza el seu soci Diego Torres de les males pràctiques i n'exclòs la infanta Cristina. Implica més Matas, Camps i Rita Barberà en la trama. També diu que Samaranch li va donar la idea d'organitzar fòrums a València. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Hi ha cap de setmana que, a més, 23 hores seguides, aquell home cada vegada és més prim i més alt. També.
Les proporcions.
No, 14 hores, no, 14 hores sembla que va declarar, no?
De dissabte a diumenge, 23.
Sí, 23. Sí,
entre dissabte i diumenge, 23. He pensat que entre 14 entre els dos dies.
Va sortir a les 4 de la matinada.
Mare Déu. Oh. Jo el que em sembla que...
La més feina que ha fet a tota la seva vida.
A mi el que em sap més greu tot això, el que m'empipa més, és que la infanta Cristina no estigui imputada, perquè, escolta'm, és impossible que... Ja sí que ja conec el fet de que la dona, a vegades els marits els fan firmar per una obertura d'un compte o qualsevol cosa i no saben el que es fa. Però en aquest cas concret, és impossible. Una persona que està vivint en un lloc i es compra un xalet de 9 milions d'euros, escolta'm, quan es posa al llit diu... Tu, perico, d'on t'has tret aquests calés? Li ha de preguntar.
I això qui ho paga?
Escolta'm, és que t'has tret la mà de darrere.
I un viatge que ara sí que explicarem que també Urdangarín se'n va anar amb la seva família a Rio de Janeiro i amb la infanta inclosa pagant a l'Institut Nos amb uns diners que no s'anaven ben bé. Això
el que passa que és com dius, en les carreres de rates és igual que la primer que l'últim, perquè tots són rates. I aquí un es dona la culpa, el Dongri està donant la culpa al seu soci, està donant la culpa a l'altre, un de l'altre, però bé, que tots estan corromputs, això presumptament.
Presumptament,
perquè si no...
El Narcís Clavell, que evidentment no és monàrquic...
No gens.
Ja primer deia, a l'Urdangarí no el jutjaran. Això fa 3 mesos en aquests micròfons. Ara diu a la infanta Cristina, escolta tu, que la justícia no funciona així, la justícia...
No recordo haver dit... Com...
Sí, bueno, estava per aquí. Ja veuràs com al final a l'Urdangarín no el jutjaran. Doncs a l'Urdangarín se l'està jutjant. A la infanta...
No se l'està jutjant encara, eh?
Bueno, no sé,
s'està instruint un sumari. Sí. I encara no s'ha obert la judici.
Vale, però si es...
Veuràs com prescriurà moltes coses, prescriuran.
Però no, per què ho heu de dir, això? Jo és que crec que això no funciona d'aquesta manera. Jo aquest tema suposo que la justícia ha de funcionar com ha de funcionar. A veure, de moment el que jo entenc d'aquest judici és que l'Urdangarín està quedant com el tonto útil. Vull dir, és aquell que diu jo no sabia res, passava per aquí...
O ens ho vol fer creure.
O ens ho vol fer... No, bueno, molt espavilat. Tampoc
no se'l veu.
Tampoc és que sigui, vull dir...
Però de la mateixa manera podem dir de la infanta, no? Perquè que no
sí,
tingui idea però, de res...
Però la infanta que sembla...
Que la Casa Reial no tingui un servei mínim de seguretat i espionatge per a veure...
Però ja el va tenir i li
si
va
explicar... No, vaja,
i li va dir, tio...
Sorprenent.
Jo crec que les coses són molt més senzilles, són molt més naturals.
Escolta'm, el que coneix un delicte i no el de llocs no és un cobridor,
sí,
també.
Sí, suposo. Jo no sabràs que t'ha advocat.
Pues, exacte. El que coneix un delicte i no el diu és un cobridor, però sí. Per la qual cosa de la Casa Reial o el cap de la Casa Real, coneixia perquè el va enviar a Amèrica, va dir, tu, vés-te'n allà,
Sobre aquest tema hi hauria molta cosa a parlar, com per exemple...
O que el rei sí que és immune, eh?
Deixa parlar, Pasqual.
Sí, que sobre aquesta cosa hi hauria molt a parlar, ja de, perquè ho dic perquè a la que et surt un membre de la família que s'escantella, la primera cosa que fas és intentar que aquella persona llauri dret. Això és el primer que fas abans de denunciar-lo. Dius, escolta tu, que vols dir que no anem bé? I els capellans ho van fer amb els... És igual, deixem-ho estar en el d'allò. Dic...
Ei, això no, eh?
No, però els no capellans amb els pedrastres, vull dir. Dic que és el primer que intenten por espíritu de cuerpo. Bé, dic, aquest de moment per mi està quedant com un tonto útil. Segona cosa, el que veig és que el propi jutge, el jutge d'instrucció, el Castro aquest, va desmentint moltes d'aquestes. És a dir, el que jo entenc és que si qual sortir d'aquestes 23 hores, que realment deuen ser per aixafar qualsevol, si al sortir d'això ningú diu res, llavors els periodistes han d'inventar coses.
Perquè és que si no...
Home, després d'estar-se 23 hores esperant a la sortida d'allò, l'únic que poden dir, ha venit a pie, carai, tu ha vingut a peu, a veure si això ho allarguem una mica. Portava la corbata, no sé què, bueno, veiem si ho allarguem. I al final no diuen res, i clar, els periodistes lògicament han de treure unes notícies. Llavors veig que el jutge aquest va desmentint moltes d'aquestes notícies. És a dir, donaven per fet, o el que jo a la premsa havia llegit donava per fet, doncs que tenia uns comptes a Suïssa. Llavors ara es veu que de comptes a fora no n'hi ha. El Belize o no sé quins paradisos fiscals tenia. Es veu que no n'hi ha. No n'hi ha, segons diu el jutge, perquè jo no... No,
la Grina reconegut que sí que hi havia una compte a Suïssa.
No t'ho sé dir. Em sembla... Sí.
Ell ho ha dit.
Jo crec que no, que és que s'ha dit que s'ha dit.
Exacte. Ah.
S'ha dit que s'ha dit.
Bueno, la prova és que com que no s'ha pogut gravar...
Està transcrit i alguns mitjans ara
ho tenen. Hi ha sí.
I d'això no se'n parla, no, se'n parla d'altres coses com el viatge a Rio de Janeiro.
Jo no tinc cap sospita de que aquest judici s'està fent com s'ha de fer. Jo no tinc cap sospita de que s'ha de fer. El que passa és que, esclar, el que serà, jo crec, definitiu, serà l'acarament entre el, com es diu aquest, el Torres, que em sembla que
era Torres. No, l'Institut Nos tenia aquí una seu a Sant Cugat, al passeig Torreblanca. L'últim minut pel Toni Ramon, que no ha parlat d'aquest tema, i ja hem de tancar aquí,
abans,
encara que ens agradi continuar.
Es comentava, no?, que el company Clavell no és monàrquic, tant se val si és monàrquic o republicà, davant d'un presumpte cas d'una gran xorissada com és aquesta, doncs el que s'ha de fer és actuar, i per tant esperem que s'actuï. De nou, País Valencià, de nou, Comunitat Balear, doncs... A veure aquí el Partit Popular si torna a tirar de jutges, doncs, perquè s'absolguin aquests presumptes culpables, però crec que el cas Urdangarín voldrà ser el cas exemplificant, pringarà, i poder serà la punta de l'iceberg i la resta doncs, quedaran doncs, sota el ressò, el gran ressò mediàtic de moment Duc de Pau.
Molt important per l'exemple de democràcia.
Moltes gràcies, senyors. Pasqual d'Osona, Sisclavell i Toni Ramon, per haver-nos acompanyat a aquesta hora. Moltes gràcies.